Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
El club rugbi Sant Cugat masculí està a dues victòries de ser equip de divisió d'honor màxima categoria estatal. El conjunt blau i negre ha passat per sobre de l'Hospitalet aquest diumenge per 88-0 i ha tancat la fase regular d'ascens en tercera posició. Un lloc a la classificació que dona a l'equip de Martín García el passi per disputar la semifinal per l'ascens. Serà un partit contra el segon, el Guernica, que tindrà lloc a Terres Basques el cap de setmana de el 17 i 18 de maig. En canvi, el primer equip femení del rugbi ha caigut eliminat a les semifinals pel títol de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques s'han vist superades 72-0 davant el Xami, el Salvador de Valladolid, màxim favorit per guanyar el títol. Les santcugatenques tanquen una temporada brillant amb el subcampionat de la Copa de la Reina. El camp de vol de Can Graells és l'escenari de Furtivos, l'espectacle més gran d'acrobàcies aèries de radiocontrol europeu amb Sant Cugat com a escenari principal. El Club Aeromodelisme és col·laborador d'aquesta cita i permet veure, entre aquest dissabte i fins aquest diumenge, pilots joves i també experimentats que han demostrat el seu talent amb aparells de tota mena, principalment avions i helicòpters de radiocontrol de petit tamany. Una seixantena de pilots vinguts d'arreu d'Europa han fet gaudir tot el públic assistent. Més esports, el primer equip masculí del Sanco ha superat 3-0 al Camarles a la jornada 28 del grup 3 de Primera Catalana de Futbol. Els vermell i negres marquen a les acaballes del primer temps a través d'Àngel Pomar. A la represa, Guillem Benet i Ferran Roca han tancat el triomf dels de Joel Bravo, que encara mantenen opcions de jugar al play-off d'ascens. Els santcugatencs afronten la penúltima jornada de competició amb la visita al camp de la Canonja, equip de la part baixa de la taula. I l'equip Subs-11 femení de l'Oxigen Patiu Hockey Club Sant Cugat ha acabat subcampió de Catalunya després de perdre 1-0 la final contra el Vilassar en una final disputada aquest diumenge a Reus. Les santcugatenques han competit durant tot el partit, però un gol de les lleidatanes ha deixat sense títol les vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns 5 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'esport, repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb en Joan Garcia i afegirem una mica d'actualitat per ocupar-nos de l'homenatge als santcugatencs que van ser deportats als camps de concentració nazis que se celebra avui a les 12 del migdia. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de literatura per centrar-nos en la figura i l'obra d'Úrsula K. Le Guin amb el llibreter del celler de llibres Pablo Jiménez. I afegirem una entrevista personal amb la meteoròloga Gemma Puig, que acaba de publicar llibre, i ens acomiadarem amb l'espai Nosaltres, a càrrec dels usuaris de Catalunya Fundació Creativa. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades amb Alba Triador.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan senteu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs bé, tindrem resultats de tot tipus i, la veritat, ja podem certificar moltes coses, com, per exemple, que el rugby masculí jugarà semifinals pel títol de Lliga i també que la West masculina de bàsquet jugarà la final a 4 i, a més, ho farà com a segon classificat, que això vol dir que tens coses bastant a favor. Ho explicarem.
S'acosta final de temporada, els nervis són a flor de pell i tenim molts equips jugant-se-la en aquest moment de la temporada. No només això, no només repassem els resultats del cap de setmana esportiu, sinó que sempre ens portes un apartat d'entrevistes amb representants de l'esport de la ciutat. Avui estàs molt ben acompanyat. Joan, a què ens acostaràs?
Doncs mira, parlarem del Rugby Sant Quatre, el primer equip masculí que ahir certificava a aquestes semifinals. Seran a Guernica, al País Basc, el cap de setmana del 17 i 18 de maig. Tindrem el Miquel Palayo, un dels jugadors d'aquest equip. També parlarem de la base santquatenca, i és que el sub-11 femení de l'Oxigen Patiu, que és l'U-Sant Quatre, ha quedat subcampió de Catalunya, paraules majors. Tindrem el seu tècnic, en Pol Carulla, i avui tractarem l'esport de veterans de màsters, perquè ens expliqui una miqueta com viuen fer esport en aquesta edat. Tindrem l'Uri Vega, que té 20 anys, però és entrenador dels màsters de l'handbol Sant Quat. Explicarem aquest vincle, aquesta relació entre joventut i veterania, mai millor dit. I també la Marc Calero, que és jugadora del màsters del DSB Club Voleibol Sant Quat, un equip referent que juga a categoria or, i perquè tu ja practiques, i molt d'esport, em consta, l'esport no té edat, oi que no?
No, no té edat, però jo quan parlaves de veterans m'esperava gent més gran, i no, no són tan grans, però no, no, l'esport no té edat, ho hem vist aquí, a més, amb veïns de la ciutat que fan maratons amb edat avançada i que practiquen molt esport, i ho certifiquem, els que ens agrada l'esport, que no hi ha edat, i mai està per posar-s'hi, tampoc,
Joan.
Sí, sí. Abans de repassar tot això, et sembla si fem aquest repàs dels marcadors del cap de setmana?
Endavant. Posem en ordre números i marcadors. Oar Gràcia Sabadell 24, amb vol Sant Quat 25.
Els santquatencs campions de Lliga ja preparen les fases d'ascens a plata el cap de setmana del 16 i 17 de maig. Aquesta tarda es coneixeran els rivals i la seu que acollirà finalment aquesta competició.
I finalment aquesta competició, pel que tenim entès, Sant Cugat podria ser una de les seus, és notícia d'última hora, ho hem d'acabar de confirmar. Ens costa que Sant Cugat ho ha presentat tot i que estem molt pendents de veure aquest sorteig. Serà, com dèiem, a les 5 de 4:45 de la tarda, a la seu de la Federació Espanyola, i Sant Cugat té bastants números per acollir. Imagina't una fase d'ascens aquí a plata, Sant Cugat, bé, seguim per feina.
Doncs seria meravellós.
Sí. En futbol, Sant Comasculí 3, Camarles 0.
Els de Joel Bravo superen el Cue i s'aferren a les darreres opcions de jugar als play-off d'ascens.
Més futbol, Sant Cufemení 5, Santa Susana 2.
Les de Raül Raposo estan a dues jornades de pujar a tercera federació.
En futbol sala, Rubí 1, Olímpic Floresta 2.
Els florestans s'enduen el Rubí i ocupen la tercera posició a la taula.
Manlleu 1, futbol sala Sant Cugat femení 7.
Les santcugatenques tenen pràcticament a tocar la permanència.
En hoquei patins, Cerdanyola 2, Oxigen Patiu que cruça Sant Cugat femení 2.
Les de Borja Ferrer soleixen un valuós punt a la pista de les cerdanyolenques.
Sami Salvador 72, Rugby Sant Cugat femení 0.
Les santcugatenques cauen eliminades a les semifinals pel títol de Lliga. Les de Panxi Castroviejo tanquen una temporada brillant amb el subcampionat de la Copa de la Reina.
Rugby Sant Cugat masculí 88, Hospitalet 0.
Els santcugatencs es classifiquen per a les semifinals a Divisió d'Honor. El rival serà el Guernica, el cap de setmana del 17 i 18 de maig al camp del conjunt basc.
En hoquei herba, Júnior femení 2, Sardinero 0.
Les de Guille Carnicer superen les de Santander i es consoliden a la tercera posició.
Més hoquei herba, Júnior masculí 4, tenis 2.
Els santcuatencs es classificant per segona vegada a la història per jugar a la final a 4 pel títol de Lliga.
I per acabar, en bàsquet, Círcul Cotoneficio 52, West 93.
Els de Gavi Payet finalitzant segons i jugaran la final a 4 davant el Montgat el cap de setmana del 17 i 18 de maig.
També pendents perquè Sant Cugat sí ens costa, que ha demanat ser seu, però si l'embol va reservar primer, s'enduria a aquesta seu. Veurem com acaba tot plegat.
Veurem com acaba tot plegat. Estarem pendents a cugat.cat/esports per tenir l'última hora de qui acull o no deixa d'acollir aquestes fases finals.
És maco que tothom vulgui que Sant Cugat sigui referent en el món de l'esport i que les entitats com l'Embol Sant Cugat i la UES doncs, lluitin per fer aquest ascens a categoria estatal.
Jo, Joan, m'acomiado de vosaltres, et deixo una companyia, torno quan faltin 25 minuts pel punt de les 11. Fins ara.
Fins ara.
Esport en marxa.
Comencem aquest Esport en marxa, el primer programa d'aquest mes de maig i, sens dubte, un cap de setmana, una jornada que està pletòrica per alguns equips. És el cas del primer equip masculí del Rugby Sant Cugat, que derrotava de manera contundent a l'Hospitalet per 88-0, un partit que jugava ahir al matí a la Guinardera i que tancava la lliga regular a Elit. I d'aquesta manera, el conjunt santcuatenc que ho cercarà aquesta anarada, aquest desig de jugar a Divisió Honor, la màxima categoria estatal, i el primer pas serà el cap de setmana el 17 i 18 de maig, quan els santcuatencs es desplaçaran fins al País Basc, a Guernica, per intentar classificar-se per la final. No serà pas fàcil, però de moment ja tenen aquest bitllet per les semifinals. I avui ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Barnils, un dels jugadors d'aquest equip del Rugby Sant Cugat, és el Miquel Pelayo. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Em diuen que hi ha hagut molta festa i molta ressaca al
sí.
postpartit.
Sí, 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 la veritat que sí. Bueno, tercer temps, diguem-ne que només ha estat el tercer temps. Que
no... Però allargat.
Molt allargat, la veritat, però bueno, que estem tots bé ja mentalitzats pel partit de dintre de dues setmanes.
Sí, perquè el Martín García, el tècnic, és molt seriós, almenys de cara al micro, eh?
No. De cara al micro suposo que sí, però no, amb nosaltres és un mes, és una persona que, com tu ben saps, va arribar ja fa 3 anys i el canvi que hem fet com a equip i com a club gràcies a ell i gràcies a les seves ensenyances ha estat brutal. O sigui que, Martín, des d'aquí... Va ser molt divertit, però ja estem mentalitzats en el partit de dintre de dues setmanes.
Un partit que encara en parlarem després, davant del Guernica, però m'agradaria parlar una mica de la trajectòria que ha fet l'equip, una primera fase de competició amb els equips del grup B, després us veu classificar per aquesta Lliga Elite, on havíeu de quedar entre els 4 primers de 9 equips de tot Espanya, i no sé si en algun moment hi ha hagut dubtes de classificar-se.
Bueno, recordo que ara al desembre vam perdre 2 partits seguits. Bueno, vam empatar contra l'Andorra, vam perdre contra el València, que després ara la Lliga Elit els hem guanyat, però que ja va veure un moment que teníem que efectivament guanyar l'últim partit de la fase regular de la Lliga del nostre grup per poder classificar Elit, i va veure un moment que no estàvem classificats. I això va ser molt treball, tot el Nadal entrenant, després el gener també no vam tenir festa, i això, mira, ens va portar a classificar a Elit, i després a Elit doncs, et trobes amb els millors del teu nivell, és a dir, de la segona màxima categoria nacional, i dius, a veure què ens trobarem aquest any, perquè tenen molts fitxatges, els altres equips, nosaltres no, i bueno, ha sortit bé, vam perdre 2 partits en l'últim minut, que és una cosa que, mira, pot passar, no passa res, i demostra que has lluitat fins al final, i que al final, doncs mira, no ha pogut ser, però tot i així... havent perdre aquests dos partits, doncs mira, ara estem a semifinals i molt motivats, amb molta il·lusió, no només a l'equip, sinó tot el club, els aficionats, i a veure què ens trobem en dues setmanes.
Doncs fins a Guernica, fins al País Basc, un equip amb el que heu jugat, que veu perdre en el darrer segon.
Un d'aquests que vam perdre en l'últim minut, el Guernica.
Però bé, serà tot bastant diferent. No sé què us penseu trobar allà.
Bueno, equips bascs, doncs són tots grans, molt grossos i bueno, a lluitar molt dur, un partit molt dur. A més, nosaltres juguem amb gespa artificial, ells tenen herba natural. I, bueno, és un canvi bastant radical al rugbi, però que nosaltres ens podem acostumar fàcilment, en un minut, cinc minuts, el que calgui, i a lluitar fins que no puguem més.
A la Lliga Elite heu jugat contra l'Hernani, que també és basc.
Sí.
Podríem trobar alguna similitud entre aquests dos equips?
Bueno, Hernani és un equip més com nosaltres, és de gent de casa, tenen com un equip que ens diuen equip de persones petites, però que després al camp juguem amb el cor, que és fundamental al rugbi, perquè si no trobes equips que són tots fitxatges, que juguen a la seva bola i després no donen el seu màxim al camp. I Hernani era més petit que Guernica. Guernica, per l'altra banda, té molts fitxatges, són molt grans, però bueno, ja vam jugar contra ells de tu a tu, tot i que és un equip que l'any passat jugava a la màxima categoria i va baixar, però bueno, no tenim clar molt bé encara què ens trobarem, però el que sí que tenim clar és que nosaltres donarem el màxim.
Fins i tot es vol moure perquè l'afició pugui donar-vos suport allà, no?
Ahir per la tarda, després del partit, això que vam celebrar, sí que es va començar a fer el run-run entre l'afició, entre la Junta, de posar un bus, encara s'està estudiant, però sí, la intenció i la gent que estava allà, tots juraven que anirien, o sigui, a veure què ens trobem després.
Molt bé, doncs Miquel Pelayo, jugador del Rugby Sant Cugat, pendents d'aquest partit al camp del Guernica, per concretar dia i hora. El que queda clar serà el cap de setmana, el 17 i 18 de maig, amb joc, un bitllet per anar a la final, una final que sortiria del vencedor entre el Industriales i el Liceu Francès. Si l'Industriales passés, la final seria aquí a Sant Cugat, que seria ja...
I si nosaltres també passem. O sigui, nosaltres
jo
encara
confio,
tenim que guanyar. Nosaltres anem partit a partit.
Però jo confio, eh?
No, confiem tots, però això al Martín no li agradarà.
No, ja, sí. Sí, està obsessionat amb el partit a partit.
Nosaltres partit
xolista,
a partit...
No? Molt Simeone, no?
No, tampoc no. Li agrada el Simeone, però... Ai, que em ficaré en un lío. Però no, nosaltres partit a partit. Nosaltres pensem
ho deixem
mateix...
més Scaloni, no?
Sí,
ara
més Scaloni.
Millor, no?
I no, nosaltres pensem en la semifinal i després el que ens toqui farem, anirem on calgui o vindrà qui calgui i ja veurem. Nosaltres semifinal en dues setmanes a donar el màxim, que és el que sabem fer, i a seguir fer història pel club.
Quants anys tens tu?
24.
24. No vas viure aquell partit on el Rugby Sant Cugat, el primer equip masculí, es va quedar a Reba, jugar una final per pujar
contra el Barça. Jo estava Barça. Com a aficionat, jo era sub-14 en aquell moment.
Imagina't.
Sí, encara tenim només un jugador que va jugar aquest partit, el César Ocampos, que ahir va complir 149 partits amb el nostre club. I sí, no, encara d'aquell partit me'n recordo, perquè era una cosa que com arribarem allà a algun... I ara ho estem a un passet només d'aconseguir-ho, així que a seguir entrenant, a continuar lluitant pel club, per la nostra ciutat, i a seguir disfrutant.
Molt bé, doncs res, a recuperar-se de la festa d'ahir, entrenar aquestes dues setmanes, i a Guernica amb tot.
Doncs sí, això esperem. Moltes gràcies, Joan.
Moltes gràcies a tu, Miquel. Doncs Miquel Pelayo, jugador del Rugby Sant Cugat, preparat ja i conscients d'aquest partit a Guernica, semifinals per pujar a Divisió d'Honor. I ara també estem pendents d'una trucada telefònica amb, en aquest cas, amb el Pol Carulla, que és l'entrenador del Sub-11 femení de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat. Pol Carulla, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan. Què tal?
Primer de tot, felicitats, eh?
Doncs gràcies, moltes gràcies.
Potser no es valora prou, o sí, però que unes nenes amb 11 anys siguin subcampions de Catalunya perdent a la final davant el Vilassana, que és un club a nivell mundial, parla també de la bona feina que s'està fent al club, oi?
Doncs sí, la veritat és que sí. Nosaltres ja portem temps aquí treballant precisament aquest equipet i el hockey femení a Sant Cugat ja porta molts anys i aquests últims anys ja està tenint un impuls. Tenim totes les categories de Catalunya, totes les categories sènior, i portem treballant l'hoquei femení des de fa temps i comencem a veure algun dels seus primers fruits.
No sé com van estar les nenes, evidentment nervioses, són noies encara que s'estan formant, però jugar al pavelló olímpic de Reus amb tota la gent que hi havia al pavelló, això és una primera experiència per d'aquí uns anys, tant de bo, puguin fer el salt a l'hoquei lliga, no?
Sí, bueno, pas a pas. Al final per elles ha estat un cap de setmana, bueno, un cap de setmana, 3-4 dies, perquè han començat divendres al matí ja al Campionat de Catalunya, molt, molt gratificant. Evidentment nervioses al principi, però ens hem anat assentant a la competició i al final, el premi final de jugar una final de Campionat de Catalunya a un escenari com el Pavelló Olímpic de Reus i gravades amb, bueno, unes condicions de partit de les que no hi estan acostumades i per elles això és molt important. Deixa'm dir que aquest mateix equip, o pràcticament molt, molt similar, l'any passat ja van entrar a Campionats de Catalunya sent un equip de primer any, que això és una cosa relativament complicada, i vam quedar setenes a Catalunya, una posició prou digna, i els hi va servir molt, molt com a presa de contacte d'aquest tipus de competicions de 3-4 dies on et jugues un campionat de Catalunya. I aquest any ha estat la confirmació que tenim un equipet curt, però molt compacte, i que podem lluitar pels campionats, i la idea és potenciar-lo de cara a futur per seguir amb aquesta mateixa línia.
També volia preguntar sobre la figura Borja Ferrer, entrenador del primer equip, que ahir també estava a la banqueta. Això també ajuda, no?, de cara a les noies, que vegin que l'entrenador del primer equip no només està en aquest equip, sinó també està en altres conjunts, i sobretot que està a prop de vosaltres, no?
Sí, evidentment. La figura del Borja, és clau dins del petit Club Sant Cugat, i encara més dins de la part femenina de l'hoquei, no només com a entrenador del primer equip, sinó també una mica com a el lligam de tota la part femenina, i ens dona a les nenes, evidentment els hi va donar l'estabilitat i l'emoció de tenir l'entrenador del primer equip al seu costat durant un campionat de Catalunya, i després amb detalls com per exemple ens van fer tot el primer equip de l'hoquei lliga femení, ens van fer un vídeo de suport. Teníem previst anar a entrenar amb elles el dilluns abans del Campionat de Catalunya, el dilluns passat, però arrel de l'apagada general no ho vam poder fer, no vam poder trobar una altra data abans dels campionats. Ens van fer un vídeo molt especial, desitjant-nos sort, desitjant-nos que disfrutessin de l'experiència, i això evidentment és mà i és obra del Borja, que el Borja sap molt bé la part de gestió motivacional dels equips, la porta molt bé, i ens va ajudar molt, i a mi particularment no puc estar més agraït, perquè el Borja el conec de fa molts anys, i no puc estar més agraït a ell perquè em dona estabilitat, m'ajuda, i amb aquests partits importants informació i una mica de com afrontar aquest tipus de partits.
Molt bé, doncs, Pol Carulla, entrenador del sub-11 femení del Patiu i Club Sant Cugat, moltes felicitats per aquest subcampionat de Catalunya, per portar el nom de la nostra ciutat arreu i ser referents en l'hoquei base de planter. Que vagi tot molt bé i felicita les noies, també.
Bé, per vostre. Moltes gràcies per la trucada. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I continuem amb l'estic a la mà, parlàvem d'hoquei patins, d'aquest sub-11 subcampió de Catalunya, i ara parlem del masculí d'hoquei herba del júnior, que ahir va certificar la classificació per la final a 4 pel títol de Lliga, que jugarà a Terrassa a inicis de juny, i el júnior ja ha fet els deures amb moltes jornades d'antelació. El tècnic del conjunt santcuatenc és l'Oriol Torres. Oriol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies, Joan.
Ja fa anys que estàs al capdavant del júnior, vas arribar per fer memòria i per posar en valor el que s'ha aconseguit, on es va apostar pel planter, per jugadors de casa, i 3-4 anys després s'aconsegueix anar a una final a 4 amb un treball de planter excels. Crec que no hi ha major satisfacció per un entrenador, oi?
Pues sí, tal qual. És exactament com dius. Al inici del projecte els objectius eren, evidentment, uns altres, i sempre tocant de peus a terra, però el meu objectiu era construir un equip que a 4-5 anys vista pogués intentar aspirar a jugar una Final Four, cosa que és històrica en el club perquè només havia passat una anterior vegada, i la veritat és que any rere any hem anat complint els objectius. L'any passat i fa dos anys ens vam quedar a un punt a l'última jornada, amb la qual cosa ja es veia una mica que estàvem allà, però ens faltava pues, acabar de saber gestionar bé certs partits, en certs camps, donar una mica una millor versió, que no se'ns entendés una mica el partit per coses que a vegades eren inclús d'extra dins del camp, d'extraesportives, perquè la gestió també emocional i la frustració en un equip tan jove pues, ens ha afectat i jo crec que aquest any ho hem sabut portar molt millor i la prova està en que, com has bé dit tu, a falta d'encara quatre jornades ja hem certificat el pas a la Final Four i, evidentment, pues, aquests 12 punts que queden i tenint en compte que estem encara a 5 punts del líder, doncs intentarem lo millor, donar el millor possible per escalar alguna posició més i arribar a la millor forma a la Final Four.
Això t'anava a dir, la importància de finalitzar segon, tercer o quart, no?
Sí, la veritat és que sí. Aviam, al final està clar que toqui l'equip que toqui. Són rivals en top de la Lliga, per això estem els quatre equips a dalt de tot, amb una diferència bastant gran respecte als perseguidors. Però és més que res arribar tu amb les millors sensacions. Recuperar algun jugador que potser ara mateix no està del tot bé perquè està lesionat, alguns que estan en un estat de forma X, pues intentar que sigui X més algo, que no tinguem lesions, i al final també a nivell anímic pues, arribar al màxim motivats i positius possibles. És el que volem més que a quin rival vulguem, la veritat. Si no, prefereixo arribar jo bé, i si arribem bé nosaltres com a júnior, segur que tinguem el rival que tinguem davant, els hi posarem segur molt difícil.
Molt bé, doncs, Oriol Torres, moltes felicitats per aquest èxit. Segona vegada a la història que el júnior participa en aquesta final a 4. Serà a l'Estadi Federatiu de Terrassa a principis de juny i el femení també està fent passos per assegurar i gaudir d'aquesta presència. Uri, que vagi molt bé i moltes felicitats.
Moltes gràcies, Joan, per la trucada. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia, doncs aquest era Oriol Torres i ara sí, afrontem la recta final d'aquest Esport en Marxa i avui volem parlar d'esport de màster, d'esport de veterans i hem triat dos clubs que aposten per aquesta categoria. Un és l'Handbol Sant Cugat, tenim l'entrenador dels màsters de l'Handbol Sant Cugat aquí a l'estudi Ramon Bernils, és l'Uri Vega. Uri, molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim a Marc Calero, que és jugadora del màster del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Marc, bon dia.
Bon dia.
Bé, comencem per l'Uri Vega, que és jugador del Sènior C, és entrenador d'aquest equip i només té 20 anys. També entrena l'especial handbol del Club Sant Cugatenc. Uri, amb 20 anys, el que tothom es pregunta és com dirigeixes, com ets capaç de liderar un equip amb gent que ja té més edat que tu, fins i tot podrien ser els teus pares.
No, totalment. O sigui, al principi hi ha gent que, per edat, podria ser perfectament el meu pare. Com ho vaig plantejar jo? Doncs des d'un primer moment, com qualsevol, hagués fet com qualsevol altre equip, marcant unes pautes que volíem aconseguir, on volíem arribar, els objectius principals que teníem, i a partir d'aquí anar treballant. O sigui, primer vam plantejar els objectius, que ara és un club on no competirem a màxim nivell, no volem competir a màxim nivell, tenint els jugadors que tenim, i vam decidir que volíem jugar tots i passar-ho bé. I aquest va ser el primer objectiu que jo els vaig proposar. Els vaig dir, jo vull que tothom jugui, que tothom aprengui, i a partir d'aquí anirem millorant, i potser d'aquí un, dos anys, tres, ja podrem canviar aquest objectiu i passar a competir cap a més amunt. I des del primer moment va ser molt senzill parlant amb ells, a l'hora de plantejar els entrenaments, a l'hora de plantejar els partits, els canvis, i de part seva, primer de tot, donar-los les gràcies per tota la feina que ells també fan, ja que tinc jugadors que no han jugat mai i jugadors que sí, i vulguis o no, que els que han jugat t'ajudin a tu també com a entrenador a l'hora de dirigir, i si l'he de canviar perquè va un partit ajustat i que surti una persona que potser no ha jugat i no tinguin, com dir-ho, egoisme en aquest sentit, s'ha de valorar molt, i jo des d'aquí els dono les gràcies.
I has tingut algun problema, petit problema, no, amb ells? Amb
no he tingut cap problema així greu. De fet, és el que et dic, que sempre han estat al meu costat i han apostat per mi, cosa que a mi em dona seguretat després a l'hora d'entrenar-los, i és això, que a part de dintre de la pista, també fora, sempre són unes persones amb les quals pots dialogar, pots dir, mira, a mi m'agradaria implementar això, com ho veieu, com no, i dintre de la pista no he tingut cap problema, de veritat.
Marc, preguntar-te sobre aquest DCB Club Valor 104. Hi ha tres categories, or, plata i bronze. Esteu a la d'or, que és la màxima categoria. No sé com afronteu aquest equip al jugar a vòlei. A banda de ser un fet esportiu, també hi ha una vessant social important, no?
Molta, sí, sí. O sigui, principalment un equip té que ser això, no? Perdona, que si que entrenis, que després juguis i que després pues, fas el tercer temps com fa el del rugby i fas pues, això, no? Sopars, unes birres, el que sigui. És, també et dic, la teva companya ha dit que jove som, jo tinc 48 anys, jo ja no soc tan jove, i a l'equip hi ha nois de 55-56 anys, o sigui, som veterans. Hi ha dos o tres que... Però, clar, volem jugar, volem fer esport, però també volem divertir-nos, no?
Però amb esperit jove, no?
Exacte.
Hem preguntat-te sobre els horaris d'entrenament. Entreu un únic dia i a 2:15 de la nit, eh?
Sí, sí, molt tard. Però, bueno, el divendres estàs una miqueta així amb son, però vas a treballar contenta perquè has fet esport i t'has divertit i això, no? I has compartit amb els teus companys d'equip una estoneta.
Dijous, 2:15 de la nit, entreneu, i després ja al parquineo, que li deu.
Exacte,
no?
Que fem unes birres, uns formatgets i cap a casa pues, sobre la una o així.
Molt bé, el divendres, mira, és l'últim dia de setmana, exacte. I aneu sí. Amb son endarrerit, però val la pena, no?
Exacte.
Per reunió
sempre.
I pels vincles que s'estableixen, no?
Sí, i per fer esport, que és superimportant.
I per l'Uri, a banda de dirigir aquest equip, també és important veure com ells, tot i l'edat que tenen, se senten reconeguts pel que fan, no?
Clar, òbviament, és molt important veure que són considerats dintre del club com a equip i que tenen pes i vot dintre d'aquest club. Per exemple, n'hi ha dos jugadors que ara són els màxims responsables d'aquesta branca femenina, bueno, màxims responsables que vetllen molt per aquesta branca femenina i ajuden molt al club en aquest aspecte. I clar, més aviat d'això, com estava dient la meva companya, que és molt important la vessant social a l'equip, que a part de ser un equip també, doncs, dintre del club també hi formen part. No són un equip apartat, són un més.
Entens? I, Mar, et volia preguntar sobre la diferència d'edat. Us trobeu equips que potser tenen unes edats que oscil·len menys. Això, a l'hora de jugar, entenc que es nota, no?
Es nota, sí. Jo voldria dir que no, però es nota. Clar, hi ha nois de 20 anys, com el meu company, que, clar, salten i, bueno, com quan nosaltres érem joves, no? Llavors sí que es nota, però, bueno, nosaltres som tècnics, tenim experiència i al final pues, competeixes el que pots, no?
I el tema entrenador, com ho porteu?
A l'entrenador, pues, entrenar a gent jove, olé per tu, perquè és difícil, i més amb gent que ha jugat tota la vida, que, clar, han jugat en nivells bons, llavors és difícil. Jo, des d'aquí, els meus exentrenadors ho fan molt bé i ho sento per la part que em toca, però sí, sí, és difícil entrenar gent gran.
I el públic, qui us ve a veure?
Pues les filles, els fills, els germans, però molt poqueta gent. O sigui, quan comencem a jugar, que estan les nenes jugant, no?, del club, està a tope les grades, i quan ja acaben elles, ja surt tothom i estan pues, els familiars, no?
I pel que fa a l'handbol Sant Cugat, també entrenen els dilluns a Valldoreix, a 11:15 de la nit, i després els partits.
Efectivament.
Van els nens i nenes, fills i filles?
O... Sí. Bàsicament el que ha dit la Mar, que van els familiars, els fills, alguns amics han vingut algun cop, i això, en els partits normalment ens cauen el diumenge i ja aprofiten i després o fem una birra, un sopar, un dinar, però qui ens ve a veure, de veritat, és la família.
Per acabar, Marc, què t'aporta jugar a vòlei?
Pues felicitat, perquè m'agrada molt fer esport i penso que tothom tindria que fer algun esport perquè el dia a dia et menja. Llavors necessites desfogar-te, no?, una mica, i a mi em aporta felicitat.
Això pel que fa a la Marc, que és jugadora, i per l'Uri, que és entrenador, què t'aporta?
Doncs experiència i recursos a l'hora de desenvolupar-me com a entrenador. És un equip que això, que la diferència d'edat és bastant gran, i vulguis o no, jo he hagut d'aprendre a gestionar aquestes situacions, i la veritat que és una cosa que m'emporto pel futur.
Doncs molt bé, fins aquí aquesta tertúlia xerrada sobre l'esport màsters de veterans i veteranes. Hem tingut la Marc Calero, jugadora d'aquest equip màsters del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Marc, moltes gràcies per ser-hi avui en directe.
De res.
I també el Uri Vega, entrenador d'aquest veterans màsters de l'handbol Sant Cugat, també de l'equip especial i jugador del Senior C. Gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies, Joan.
Doncs nosaltres posarem el punt final pendents del sorteig d'aquesta tarda de l'handbol Sant Cugat, on es jugarà aquesta fase de sense plata, el 16 al 18 de maig, si Sant Cugat tindrà opcions, i també dels rivals. Us ho explicarem tan bon punt acabi aquest sorteig. I també aquest cap de setmana pendents, per exemple, del futbol del júnior, que pot pujar a segona catalana. Amb un punt en tindria suficient aquest dissabte al camp de la penya Lorena Ramon Llorenç de Rubí. Com veuen, caps de setmana intensos, arriba al final de temporada i molts volen celebrar èxits. Nosaltres explicar-ho des de Cugat Media. Fins aquí aquest Esport en Marxa, però no desconnecteu, perquè tot seguit al Faves Comptades parlarem de l'homenatge que Sant Cugat fa avui als 6 veïns de la ciutat que van ser deportats als camps de concentració nazis. Fins aquí aquest espai, a les vies de so, en Roc Casas, i que us ha parlat amb molt de gust Joan Garcia. Seguiu, no desconnecteu, al Faves Comptades. Endavant, adeu-siau.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Aquest dilluns a les 12 del migdia, Sant Cugat commemorarà el dia d'homenatge als deportats espanyols als camps de concentració nazis amb un itinerari memorial per la ciutat. Un recorregut que recordarà la història dels 6 santcugatencs deportats a Mauthausen i que farà parada als espais on van viure, marcats amb les llambordes de la memòria, les Stolpersteine. També es presentaran els estàndards d'homenatge creats col·lectivament en el projecte Sergir la Vida. Avui en volem parlar amb l'Esther Madrona, regidora de Memòria Històrica, amb la professora Marga Forner i amb dues alumnes de l'Institut Joaquim Aplà i Ferreres, que també han participat, la Maria García i la Júlia Pedrós. Molt bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Esteu a punt per aquest itinerari que començarà d'aquí poc més d'una hora?
Si la pluja ens respecta, estem a punt. I si no, tenim una alternativa de plan B també prevista, per si de cas.
Sembla que sí, sembla que sí, que
hauria de
respectar. Quina importància té per Sant Cugat la celebració d'aquest itinerari memorial dedicat a aquests 6 deportats als camps de concentració nazi, Esther?
Si voleu, això t'anava a dir, trenco una miqueta el gel i després també, no?, que puguin parlar elles, perquè jo crec que a mi em tenen molt més sentida i escoltada que no pas a elles. Per mi, sobretot pel que fa a la regidoria de memòria històrica, el fet de poder fer o el fet de voler i anar fent aquest recorregut cada 5 de maig o a l'entorn del 5 de maig, crec que és una manera ja no només de retre homenatge a aquests 6 santcugatencs que tenim localitzats que van ser deportats en aquests camps de concentració, sinó que també jo crec que és una manera molt fins i tot humana de poder explicar una miqueta més sobre la nostra història, no?, sobre el passat d'aquesta ciutat, i començar a trencar amb aquell tòpic que la història és només la pedra sobre la pedra, i explicar que la història és també les vivències personals i familiars, perquè en definitiva darrere de cada pedra, no?, de cada Stolperstein que tenim instal·lada a la ciutat, hi ha una història personal, hi ha una història familiar, i per tant, en el meu entendre, hi ha una història també col·lectiva.
L'itinerari passa, ara ho dèiem, per aquests emplaçaments on van viure els deportats santcugatencs, on ja hi ha instal·lades aquestes 6 Stolpersteine. Com es va gestar aquesta iniciativa de col·locar les pedres a la ciutat, i quin impacte creus que tenen en la memòria col·lectiva, més enllà d'aquest 5 de maig, no?, que es fa aquesta commemoració, aquest record, aquestes persones, sinó quan passegem que les veiem, i que jo crec que cada cop forma més part del nostre coneixement històric.
Deixem clara una cosa, que és que aquesta no és una iniciativa única i exclusiva de Sant Cugat, sinó que és una iniciativa que té lloc arreu del món, i fins i tot quan, no, jo personalment, quan viatjo per sobretot llocs d'Europa que ho tenen molt treballat, molt més treballat que nosaltres, doncs veig, no?, una mica mirant amb el cap cap al terra i intentant identificar aquestes pedres. Crec que estem en un moment molt, molt bonic d'aquesta iniciativa, perquè molta gent comença a conèixer-la, ja no només les persones que hi estem d'una manera o altra implicades, entre elles mateixes, sinó que crec que la ciutadania santcugatenca, doncs, comença a identificar aquestes pedres com a un cert homenatge, no? Llavors, jo crec que el que ens toca ara, i jo crec que és el camí que estem començant a traçar, és aconseguir que hi hagi més persones que es facin seu aquest projecte, no? Ja no només treballant-lo dins de l'aula, no? Com és el cas de l'Institut Joaquim Pla Ferrer i també de l'Arnau Cadell, que hi treballen d'una forma molt intensa els dos centres, sinó també intentar que cada vegada hi hagi més i més centres educatius que puguin desenvolupar projectes en base a aquesta iniciativa, no? Com deia abans, apropiar-nos entre tots i totes, en el bon sentit de la paraula, sempre, si us plau, d'aquesta iniciativa, fer-la nostra i a partir d'aquí, doncs, no, conèixer el nostre passat i, sobretot, i jo crec que això és tant o més important que conèixer el nostre passat, construir un present i, sobretot, també un futur que tingui en compte, no, aquesta perspectiva i que lluiti per la defensa dels drets humans.
Parlem ara d'aquesta implicació de la comunitat educativa i també de la ciutadania en el projecte. Ha sigut especialment en la creació dels estàndards col·lectius Sergi Vida. Quin paper han tingut les escoles, el col·lectiu Som Memòries Som Veïnes i també la residència?
Explico en tot cas jo, no? Una
sí, ja
petita
obrirem.
Pinzellada per la part que refereix als dos agents que no estan aquí, la residència i el col·lectiu Som Memòries Som Veïnes, i després jo us passo la paraula a vosaltres. I jo crec que és important que aquest projecte sigui un projecte transversal i que també sigui un projecte que tingui la capacitat d'integrar la mirada diferent de diversos col·lectius d'edat, no? Per tant, implicació dels joves a través dels instituts, de moment. Tant de bo d'aquí uns anys puguem parlar d'implicació dels joves no només des de la vessant de dins del centre, sinó també del famós fora escola, i també la implicació d'un col·lectiu d'edat més avançada, el col·lectiu de la gent gran, en aquest cas encarnat per les persones de la residència Santa Rosa i també del col·lectiu Som Memòria i Som Veïnes, que jo crec que han acabat desenvolupant, han acabat establint punts de trobada intergeneracionals, que per mi això és preciós, amb l'exemple aquest, no, del projecte Sergi Vida, que al final no s'acabava creuant també amb la iniciativa de l'itinerari. No desvetllo més, perquè així també els hi deixo més coses perquè puguin explicar elles.
Marga, com heu treballat des de l'aula el projecte de la memòria històrica i quina ha estat la resposta de l'alumnat?
Nosaltres vam començar el curs passat amb la iniciativa també del 5 de maig, però ho vam fer, clar, 5 de maig a nivell de programació, estem a segon de batxillerat, per exemple, ja ha acabat el curs, no? Llavors la idea aquest curs ha estat de com ho podem integrar en l'aula el dia a dia, no? I, bueno, vam decidir de portar a terme aquest projecte al llarg del curs, és a dir, hem començat treballant en club de lectura, d'altres activitats, i ho vam portar més endavant perquè un dia vam decidir fer una cosa molt semblant, inspirats amb el projecte a classe, i vam demanar ajuda, doncs, a les dones del Som Veïnes, Som Història, i ens van venir a classe a ensenyar-los a cosir, perquè, clar, això és molt important, no? És a dir, la generació jove encara no ha après a cosir. Però la idea és aquesta, la idea és com integrar la història, una història local, una història propera de veïns, no? I com portar-los a l'aula, no? De fer aquestes coses. I pel meu, no, la meva valoració de com ho han fet, la veritat és que han participat molt, és a dir, han après la història d'una altra manera i a partir de les vivències i de fer, no, perquè tot el projecte de les Stoppelsteins és un projecte que fa història però sense fer aquesta part feixuga de la història, no? D'una manera molt diferent. I queda això, crec que això queda més.
Com ha sigut la reacció, no, de l'alumnat en conèixer aquestes històries que a vegades ens és més propera, d'aquests 6 veïns de la ciutat que van ser deportats a Mauthausen? Ara explicava la Marga, no? Més allà la part més feixuga de la història, quan ens la sentim propera, quan veiem que està més a prop del que pensàvem, no sé si us va sorprendre, com ho vau rebre.
Sí, és això, o sigui, a l'apropar-nos tant a la història, és com que ens ha tocat més el cor d'una manera o una altra i ens ha fet interessar-nos també més en el que ha passat i també poder explicar-ho als nostres pares, als nostres germans, que potser no estan tan involucrats en el projecte.
Júlia.
Jo crec que també, com ha dit la Marga, és una altra forma de conèixer la història, i a part de que doncs és una altra forma d'aprendre-la, també s'aprèn d'una forma en la que tu, com diu la Maria, doncs també t'involucres més i la sents més com propera, no? O sigui, que et toca més el cor i d'una manera més, saps, no és el mateix, doncs, que t'ho expliquin a, doncs, potser integrar-te a través d'aquests projectes en la història.
Quins valors, quins aprenentatges creieu que aporta als estudiants participar en actes com el que farem avui, no? Aquest itinerari memorial.
A veure, jo... Aquestes són coses que no es veuen al dia a dia, que tampoc, no, com a professor no podem avaluar, però sí que hi ha una tasca de reflexió, de pensar de que, per què aquestes persones... No? La primera pregunta, no? Per què van haver de fugir? Per què van haver de creuar la frontera? No? I després, doncs, jo crec que només aquesta curiositat de pensar-se per què, no? Què ha passat al passat, quines decisions s'han hagut de prendre, és un acte molt de reflexió. Jo crec que això és potser... Valors no sé quins serien, no? Jo crec que cadascú es portarà una coseta diferent, però... La curiositat de preguntar-se, jo crec que això és molt, té molt, molt valor.
A mi m'agrada pensar, i en tot cas en parlem després fora dels micròfons per si de cas o quan hagi passat l'activitat d'avui, que un d'aquells aprenentatges que us emporteu i ens emportem, jo crec, de manera col·lectiva és justament el desenvolupament de la nostra capacitat crítica, no? I de fet tu ho explicaves, no? O sigui, treballar aquesta tipologia d'aprenentatges amb un projecte diferent, crec que fa que despertem dins nostre, no? Algunes cosetes que en el nostre dia a dia potser no teníem desenvolupades, no? I no només això, sinó també la vostra integració, la integració dels i les joves en un projecte de ciutat, que jo crec que això és molt important, no? També, i aconseguir d'una manera o altra que els centres educatius es vinculin amb projectes de ciutat.
També amb això que deia l'Ester del desenvolupament del raonament crític, ha sigut molt important a l'hora de fer el club de lectura, que davant un aspecte històric que és el que és i ja està, cadascú tenia el seu punt de vista i reflexionava més amb els personatges que es sentien més identificats, amb el que els hi passava a cadascú. Llavors ha sigut bastant important perquè ens ha fet cadascú raonar i també pensar en el que pensa l'altre i el que pot canviar la teva opinió.
Estàs d'acord, Júlia?
Sí, totalment d'acord. El club de lectura consistia en fer reflexions sobre els capítols i cadascú, o sigui, era una cosa... Eren activitats subjectives en la que tothom donava el seu punt de vista i opinava, doncs, de certs fets que destacaven en el llibre. O sigui que, sí, totalment d'acord.
Com s'ha desenvolupat el procés creatiu dels estàndards del Sergi Vida i com s'han implicat els alumnes? Ens explicaves que, primer, aprendre a cosir, clar.
Nosaltres, com han dit elles, vam començar el projecte treballant els clubs de lectura i com a producte final van dir, anem a cosir alguna cosa que vulgueu, no? Una frase, una paraula, una imatge que vulgueu, i ens van trobar que no sabíem cosir ni elles ni jo, vale? I necessitaven ajuda. Llavors van fer aquest contacte amb el grup de Som Veïnes a través de la Lorelei i, bueno, vam fer aquest primer contacte. Llavors d'això va sorgir la idea d'ajudar a confeccionar els estàndards. Llavors han fet primer la tasca de fer la seva pròpia peça, vale? És a dir, cadascú crear un element pensant, no? Posar-se, si jo vull recordar aquesta persona, com ho faria? I han sortit coses molt, molt maques, és a dir, molt diferents, però també molt maques. I després això ho ha portat des del museu amb la Dana Jakovic, és que no me'n recordo del cognom, vale? Que ja és l'artista que ha fet tot això possible. Llavors han fet el muntatge i després han fet una altra sessió en què han vingut també quatre dones del club de Som Veïnes. Ja, llavors aquí està tothom cosint i participant en la configuració ja final dels estàndards. Molt, molt maco, no? Aquesta relació intergeneracional. I després em demanaven elles les fotos per poder explicar-li això a les seves netes, de veure com els joves estan fent això i poder fer-ho al revés, no? Aprofitar-ho per mostrar-ho a casa.
I és com que nosaltres vam fer unes peces petites i després les vam veure exposades en un mural més gran com conjunt i et sents com orgullós de que una part teva, que has fet tu amb el teu esperit creatiu, pugui ser part d'una cosa, pues, més gran i amb més rellevància i importància.
Déu-n'hi-do, quin projecte, tot el que abraça, no? Des del record històric i el coneixement, a la creativitat, a la interconnexió entre diferents col·lectius de la ciutat, entre diferents generacions.
I de fet, perdona, però la idea és que, o sigui, cadascun dels 6 deportats té el seu estàndard propi, que per un, per entendre's, no? Per un costat té la suma de tots aquests pedaços, no? Que... Sí, li hem dit vulgarment pedaços, no? Estan units i connectats entre ells, que jo crec que això és molt bonic i molt simbòlic, i per l'altre costat ja brodat amb un fil de color vermell el nom de cadascun d'aquests deportats. La intenció és que avui, durant el recorregut, en el moment d'acció a cadascuna de les 6 peres no es pugui mostrar l'estandard i de cara a un futur, espero que proper, puguem fer una mostra de tots aquests 6 estandards junts, perquè una vegada els veus junts, impacten. Si un de sol impacta, els 6 junts, ja ni us explico.
Què us ha motivat personalment a participar en aquest homenatge i què heu après durant tot aquest procés?
Home, doncs jo crec que primer de tot, clar, nosaltres teníem doncs, potser ja anteriorment una visió molt general de la història, no? I ha sigut, doncs, clar, voler conèixer-la, no? Llavors això jo crec que sí que doncs, potser ens ha motivat a fer més recerca o a implicar-nos més doncs, en totes les xerrades o a l'hora de cosir o a l'hora del club de lectura. Hem après molt amb el club de lectura, estàvem dient abans. I ens ha servit doncs, com a aprenentatge, òbviament, però des d'una forma més propera.
I també per anar com més enllà d'un llibre, més enllà d'una peça cosida, hi ha una història darrere, persones que han patit molt i que hauríem d'aprendre també molts valors d'aquestes persones, que al final nosaltres no som res perquè diguem i que encara ens queda molt per viure i per aprendre.
Segur que la història de l'Holocaust i la Segona Guerra Mundial és una matèria que es fa als vostres cursos, per tant, era una informació que ja teníeu des de l'assignatura d'Història, però no sé si a través d'aquesta aproximació a aquests 6 veïns i veïnes hi ha hagut alguna cosa que us hagi sorprès, que us hagi captivat, que us hagi fet feredat fins i tot, no? que hagi despertat alguna cosa més en vosaltres.
És que ha coincidit el temari de la Segona Guerra Mundial amb tot aquest projecte. Llavors ha sigut doncs, una manera de com tenir doncs, tota la part teòrica i tot ben explicat a classe, però també amb aquest altre tipus d'aprenentatge més proper, concret, casos més específics treballats des de prop.
Creieu que projectes com aquest poden contribuir a la lluita contra l'oblit, contra el negacionisme i contra, per què no dir-ho, l'auge de l'extrema dreta que veiem arreu del món, també a tocar de casa?
Jo crec que sí, que és molt important i que, sobretot, no oblidar i aprendre amb el que ha passat. Perquè si aprens, si tens coneixement, és com que ja saps molt més i ja saps el que no s'ha de repetir, perquè tota la gent que ha patit i que no ha estat bé per casos com aquest, doncs és molt important tenir-ho en compte per també fer la vida que estàs fent ara.
Sí, les dades històriques de vegades poden ser molt fredes, no? Encara que diguis un número molt gran de víctimes, però quan fas aquesta, tens l'oportunitat de fer aquesta connexió i veure que vas caminant pel carrer, no? I perquè això em van vindre alumnes a dir, ai, vam trobar un al carrer. I llavors dius, hòstia, doncs... Ai, perdó. doncs potser és que, clar, la connexió entre allò que treballem a classe i el nostre poble és real. No és una ficció, sinó que realment vam ser 6 persones que van patir aquesta situació i aquesta injustícia.
Entenc, Esther, que per la regidoria de memòria històrica i sí, històrica, activitats com aquestes són fonamentals per donar sentit a la cartera, no?
Jo crec que no només és fonamental, sinó que ara escoltant-vos a vosaltres pensava, vale, o sigui, feina ben feta, en plan, no? O sigui, em puc marcar un petit xec de... O sigui, veure en primera persona que... O sigui, parlo de vosaltres dues, però entenc que hi ha més gent al darrere,
sí,
no?
Sí.
També, de veure que realment aquest projecte us ha arribat, que quan camineu pel carrer camineu amb uns altres ulls, que sí, tampoc no es tracta de passar-nos de frenada, però sí que no, d'anar-hi donant voltes, i ho deies tu al principi, no? Amb aquesta última pregunta que feies, no? En un context en què els discursos d'odi i els discursos de l'extrema dreta es van colant, no?, per entendre'ns a moltes escenes de la nostra vida quotidiana, que com a mínim no tinguem, o tingueu, entre tots i totes també, la capacitat de poder dir, ei, doncs potser aquí estem repetint o perpetuant algun discurs que anys enrere va provocar que 6 santcugatencs haguessin de marxar, no? O sigui, per mi això és... Bueno, estic molt contenta, la veritat.
Maria. I també és molt maco veure com una classe, per exemple la nostra, s'ha involucrat molt en el projecte i fora de les hores d'història també parlàvem del projecte i també parlàvem de que, ostres, mira, pues avui ve la Dori, no sé què, a veure què farem avui. O dels llibres, ens agrada molt parlar del que passa, del que no passa, i al final és portar la història una mica més a les nostres vides.
Una història d'èxit. doncs, sí. aquesta iniciativa, no? Pel
crec que
veiem
sí.
en aquesta taula.
I jo crec que ara el repte que tenim, o que personalment, si em permeteu, tinc, és aconseguir que projectes així no només tinguin efecte i siguin interessants a dins de les aules, que jo crec que no, o sigui, quan comptem amb professorat implicat i motivat és, no diré senzill, però com a mínim una mica més fàcil, i jo crec que el repte també vinculat amb aquest conveni que vam signar la setmana passada amb la Miquel Mauthausen, és aconseguir que activitats així puguin passar també a fora de les aules, no? I en aquest sentit, deixeu-me que us expliqui una petita anècdota que em va passar dimecres passat, que és que vam fer una reunió de la taula de memòria històrica, on hi ha gent de col·lectius diversos, i cada vegada que la convoquem, doncs convoquem a un representant del Consell de Joves, a veure si un dia doncs, sona la flauta, i bé, doncs va venir. El Lucas va venir, que és un dels representants del Consell de Joves, va venir a la taula de memòria històrica, i va ser superinteressant perquè va fer moltes aportacions a l'estil d'ell, està molt bé, no?, que vosaltres, ens assenyalava com els grans, no?, que vosaltres penseu que hem de fer investigació, hem de fer recerca, va dir, però penseu també que als joves el que ens agrada és poder participar d'alguna manera o altra, no? Es va llançar tot d'idees de, i si ens inventem un joc, i si ens inventem poder sortir pel carrer i fer, i si ens inventem una gincama, no? I vaig pensar, clar, és que això és el repte d'ara, no?, i hem aconseguit